El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, com estàs?
Molt tranquil, t'haig de dir. Roger, molt tranquil. Bueno, ara ho parlarem.
Ara ho parlarem. Doncs si estàs tranquil vol dir que el món no s'acaba.
Si més no, no per la raó que avui parlarem.
Aquesta setmana hem sentit d'aquelles notícies que han fet saltar algunes alarmes, però que es posa més pa que formatge, perquè a vegades fer un titular ben fet i llaminer per fer clic és senzill, però quan els científics i l'autoritat referencial hi diuen la seva, tot s'esvaeix. A veure, hem llegit que hi ha un asteroide que podria impactar la Terra l'any 2032. Això és demà mateix.
Total.
Un objecte que, de fet, ha fet activar per primera vegada els protocols de les Nacions Unides pel que fa a la defensa planetària. Però que potser no és exactament tan perillós com alguns clickbaits apuntaven. Avui a la Terra es plana la veritat sobre aquest asteroide 2024 YR4. A veure, primer de tot, qui és aquest asteroide? Qui l'ha descobert?
Es va descobrir el 27 de desembre de l'any passat a través d'un projecte que es diu Atlas, que és un projecte que funciona de manera autònoma, robotitzada. Té diferents observatoris que es dediquen tota la nit a mirar el cel. Té observatoris a Hawaii, a Xile i a Sud-àfrica. I des de l'Observatori de Xile es va descobrir el 27 de desembre de l'any passat aquest asteroide, dels molts que es descobreixen constantment. T'haig de, per exemple, donar una xifra, Roger, amb el que portem d'any, i mira que portem poc d'any, s'han descobert més de 200 nous objectes. Vull dir,
carai,
això és... Què passa? Que abans no ho sabíem. Abans vivíem feliços, saps? Envoltats d'un eixam d'objectes que es mouen per aquí a la vora i no ho sabíem. Ara comencem a saber-ho perquè tenim aquests mecanismes de detecció. A veure, primer de tot, poca broma amb el sentit que és un risc real. Aquí no estem parlant d'una cosa de ciència ficció, és un risc real, i per això després en comentaré més en detall que la NASA, les Nacions Unides, ha activat el protocol que hi ha definit. Per primer cop s'ha activat aquest protocol que hi ha definit. Tot i això, les probabilitats d'impacte són molt baixes, també ho parlarem, tot i que els darrers dies han pujat una mica rona. Va començar sent de l'1,2%, després va ser de l'1,5%, després va ser del 2,3%. Ens estem movent en aquestes xifres. Això podria passar el dia de la grossa, mai millor dit, el dia de la grossa de l'any 32, el 22 de desembre de 2032. És un asteroide que té un període, una òrbita de 4 anys, vol dir que cada 4 anys s'acosta vora que s'acosta a l'interior del sistema solar, vol dir que això ho ha estat fent durant moltíssim temps i no ho sabíem, el que dèiem abans. Farà una altra passada, per tant, el 2028, però aquesta passada la farà molt lluny, sense cap mena de problema, a 7 o 8 milions de quilòmetres de distància de la Terra, i la passada del 2032 és aquesta que té una petita probabilitat d'impacte, que aquesta probabilitat d'impacte ve perquè tenim una incertesa encara amb les dades que tenim. És un objecte molt jove, fa molt poc que l'hem descobert, per tant, no tenim prou observacions com per poder determinar exactament per on serà aquest pas. De manera que aquesta incertesa és la que ens genera el dubte i ens fa que hi hagi aquesta probabilitat d'impacte. És un objecte que, a partir de com reflecteix la llum, s'ha deduït que té entre 40 i 100 metres. Què vol dir 40 i 100 metres? Que no va a la badà. És aquest tipus d'objectes que, amb l'argot col·loquial, es diuen city killers, destruïdors de ciutats. Els seus efectes serien devastadors en cas d'impacte si caigués sobre una ciutat. Però, clar, la probabilitat que això ho faci també és molt petita, perquè el nostre planeta és enorme i, a més, cobert per oceans i zones molt desèrtiques. Així és aquest asteroide.
Per tant, no cal patir. El Joan Anton Català ens explica que està tranquil. Tot i això, també hi ha incertesa al voltant d'aquestes qüestions. Es va fer recentment aquesta pel·lícula, l'hem parlat tantes vegades, el Don't Look Up, que precisament anava d'això.
Correcte.
I de la part del món dels trumpistes, si m'ho deixes dir així, que ho relativitzaven o no en feien cas omís o se n'enfotien, i d'una petita part del planeta Terra que advertia de la perillositat de tot plegat. En qualsevol cas, ho hem calculat malament o descobrim alguna cosa que aquests últims anys que ho hagi canviat tot?
No, de fet, cada cop estem aprenent més. La bona notícia és que primer que tenim aquests sistemes de detecció automàtica, per tant, cada cop els descobrim abans i amb més quantitat, perquè de ser-hi ja hi són. No hi podem fer res en el fet de que hi són. El que necessitem és detectar-los, no? I després, com després direm, també tenim alguna tecnologia, que aquí n'hem parlat, per reaccionar en cas necessari. Primer de tot, s'ha de tenir en compte que, per exemple, l'efecte que tindria aquest objecte, un objecte similar, en cas d'impacte, depèn de molts factors. Primer, òbviament, depèn de la mida, ara ho comentàvem, però després també depèn de l'angle d'impacte. No és el mateix que et caigui en vertical que et caigui molt esbiaixat, depèn de la velocitat, depèn del lloc, evidentment, on caigui. Per tant, aquí també hi ha moltes incerteses que, en cas de confirmar-se una possibilitat de col·lisió, s'hauran de saber segures, no? S'haurà d'anar tenint més dades sobre això. D'entrada, hi ha una escala de risc que anomenem l'escala de Turí, de Torino. Mm-hmm. Aquesta escala va del nivell 0 al 10. 0 indica que no hi ha cap mena de probabilitat de patir, no, cap mena de probabilitat d'impacte contra un objecte. 10 seria un objecte en impacte segur i efectes catastròfics per la nostra civilització. Seria el don't look up. Seria el màxim que hi ha. Val? Aquesta escala, per tant, cataloga els objectes en funció de dos paràmetres. El paràmetre de la probabilitat d'impacte i el paràmetre dels efectes que això podria causar. Doncs, en aquest moment, tenim aquest asteroide catalogat amb l'escala, amb el nivell 3.
3.
Què vol dir? Cura, el que dèiem abans, eh? No va elevada. Pensem que només un cop a la història hem tingut un objecte a nivell superior, a nivell 4, va ser el famós Apophis, que n'hem parlat també molt, que farà una passada l'any 2029 super a prop, però no impactarà. I durant uns dies, quan encara no sabíem que no impactaria, aquest objecte, que és molt més gros que l'història que ara ens preocupa, va ocupar el nivell 4 i ara, fixa't, hi ha baixat al 0. Això és relativament habitual, Roger, detectar un objecte, veure que hi ha una certa probabilitat d'impacte, però a mesura que tu tens més dades, anar eliminant les incerteses i acabar descatalogant, no descatalogant, però baixant completament a nivell 0 a l'objecte.
Per tant, el precedent més factible és aquest Apophis, aquest nivell 4 que vam tenir?
Seria com el precedent d'un objecte que ens ha fet patir una miqueta. Però el precedent d'un impacte, allò que dius, no, però volem saber el precedent que hi ha hagut d'un impacte real, d'aquell objecte que sí que ha caigut i que sigui una mica similar, perquè, clar, no anirem a buscar el dels dinosaures fa 66 milions d'anys, perquè aquest era, ja no era un destruïdor de ciutats, aquest era un destruïdor de planetes, allò tenia 10 quilòmetres, no? Mira, tenim un esdeveniment que s'ha anomenat l'esdeveniment de Tunguska, que es va produir el 30 de juny de l'any 1908. En aquell moment, clar, no teníem les capacitats que tenim ara, ni tampoc de comunicacions, de xarxes socials per saber totes aquestes coses. Afortunadament, va ser un objecte que va caure en una regió despoblada de Sibèria, perquè en el cas d'aquest caigut sobre una ciutat hagués eliminat la zona metropolitana. Estaríem amb el mateix mena de problema o de risc que tenim ara amb el 2024 YR4, que és aquest famosíssim asteroide. Es calcula que aquell objecte tenia entre 50 i 190 metres, per tant, és de la família, més o menys això que estem parlant. Va alliberar una energia equivalent entre 5 i 30 megatones d'energia. Pensem que la bomba d'Hiroshima tenia 16 quilotones. Uh-huh. Aquí sembla de megatones, molt més gros. La devastació va ser brutal. 2.000 quilòmetres quadrats de taiga i de boscos completament arrasats. 80 milions d'arbres tombats, tots a la mateixa direcció, diríem. No va deixar cràter, la qual cosa vol dir que va explotar amb altura, probablement era el nucli d'un cometa, no ho acabem de saber del tot. Com et deia, això, si arriba a passar avui en una ciutat, en una zona metropolitana, la de Barcelona, arrasa totalment la zona metropolitana de Barcelona. Què passa? Aquest és el precedent més a la vora que tenim, 1908. Estadísticament, és difícil que passin aquestes coses. Primera. Segona, quan passen, acostumen a passar en llocs despoblats o en els oceans. Simplement per un tema de probabilitat. El 75% del nostre planeta és cobert per oceans i l'altre, 25%, les poblacions ens concentrem en llocs molt determinats, molt específics. Per tant, les probabilitats són petites, però no ens podem permetre un Tunguska avui. A ple segle XXI, ara sí, tenim tecnologia, no? Per reaccionar. Una de les tecnologies és observar-los cada cop millor. I és possible que, tal com deia abans, quan anem observant millor aquest objecte que ara ens preocupa, a lo millor vegem, probablement, que la seva probabilitat d'impacte baixa i arribarà un moment que igual el classificarem en nivell 0 de l'escala de Turing.
Amb tota aquesta informació que hem anat recopilant i que ens expliques, Joan Anton, és possible predir on cauria aquest asteroide? Si ho faria al mar, si ho faria a Europa, si ho faria damunt de la Casa Blanca? No tindrem aquesta sort.
No, exacte. No, és en aquest moment no es pot assegurar. Pensa que estem parlant de l'any 32, tenim, com dèiem abans, moltes incerteses. Encara ens queda el pas pròxim del 2028, que és on tindrem moltes més dades d'aquest objecte. De totes maneres, s'ha dibuixat com un passadís, com un recorregut, que ara veuràs que és superample, tampoc no ens diu gaire, de zones possibles, però amb una incertesa molt grossa, com deia abans. I aquest recorregut potencial va des de l'oceà Pacífic, entra per el Sud-amèrica, per la part nord de Sud-amèrica, travessa tot l'Atlàntic, tot l'oceà Atlàntic, passa per Àfrica, tota la zona equatorial d'Àfrica, entra al mar d'Aràbia i continua pel sud d'Àsia. Per tant, ja veus que, bueno, en principi ens deixa una mica tranquils, en el sentit de que sembla que nosaltres estem situats fora d'aquest recorregut, però és un recorregut molt ample.
Avui amb el Joan Anton Català, asteroides. Malgrat aquesta tranquil·litat, per què els protocols de les Nacions Unides han saltat? Què significa exactament aquests protocols? Perquè és molt poc habitual que ho facin.
Ja és el primer cop. És el primer cop que es fa i és, diríem, ben fet.
Justificar que existeixen.
No.
Sí, mira, hi ha alguna cosa.
No, realment. I tant. Mira, els organismes, que ara et diré quins són, ja existien. Són organismes científics que ja existien. El que va fer les Nacions Unides és aixoplugar-los, d'alguna manera, agafar-los com a referents i dir, anem a definir un protocol que, si passa que mai detectem un objecte potencialment agressor que tingui més de 50 metres i amb una probabilitat d'impacte com a mínim de l'1% durant els pròxims 50 anys, activarem aquests dos organismes. Això és el que ha fet les Nacions Unides, i han fet molt bé de fer-ho, perquè és el que toca fer-ho. Què fan i qui són aquests organismes? Mira, n'hi ha un que es diu el grup de Xarxa Internacional d'Alertes d'Asteroides, IAWN, que el que farà aquest grup, on hi participa la NASA, l'Agència Espacial Europea i moltes altres, diríem, grups científics del món, són independents de les Nacions Unides, el que fan és recopilaran, centralitzaran totes les dades que els centenars d'observatoris i de telescopis que miraran aquest asteroide durant les pròximes dècades, no?, centralitzaran totes aquestes dades i les gestionaran, en el sentit d'anar calculant i anar afinant ben bé i descartant o confirmant la possibilitat o el risc d'un impacte. El segon grup es diu el grup assessor de planificació de missions espacials. Això és xulo. SMPAG. Aquest grup està liderat per l'Agència Espacial Europea, l'ESA. I una de les seves funcions és, en cas que anés confirmant un impacte, assessorar els governs pel tema de comunicació, fins i tot si calgués per temes d'evacuació, en cas que això fos necessari, però molt interessant a poder decidir o a recomanar que s'enviï una missió per desviar l'asteroide si finalment es veiés que la prioritat és alta d'impacte i que no ens la volem jugar. Recordem que ja ho hem fet un cop, ho hem explicat aquí molts cops, ho vam fer setembre de 2022 amb un asteroide que es deia Dimorphos, que en aquell moment no era perillós, era una primera prova, necessitàvem un candidat i vam triar un objecte de 160 metres de mida, per tant, més gros que el que ara ens preocupa, i la missió que s'anomenava DART de la NASA va funcionar tremendament bé. Va ser un èxit absolut, reeixida totalment, i vam moure una mica rona aquest asteroide, i aquest és l'únic mecanisme que en aquest moment tenim i que podem emprar per treure del camí un objecte perillós.
Parlant d'asteroides, alguna vegada m'has parlat dels asteroides Neo, que són segurament aquests siguin més perillosos, no?
Sí, Neo és unes sigles que venen d'una paraula en anglès que vol dir asteroides que s'acosten a la Terra. I, lògicament, com diu el nom, són els que més ens preocupen, perquè d'asteroides el sistema solar en té, no sé, vaig a dir, bilions. Però la pràctica totalitat d'ells són molt lluny, no tenen cap interès a visitar a l'interior del sistema solar, però aquests Neo, o Nea, en funció de si diem objectes o asteroides, doncs sí que ens preocupen, perquè venen, de vegades venen a prop. Mira, l'any 1998, el Congrés dels Estats Units va ordenar, per llei, va ordenar a la NASA que catalogués tots els objectes aquests que pogués, que tinguessin més d'un quilòmetre, havien de catalogar com a mínim el 90% dels que tinguessin més d'un quilòmetre. Pensem que un quilòmetre, aquest sí que tindria efectes de planeta. un impacte en un de quilòmetre, aquest ja no seria local d'una ciutat, no, aquest ja seria de planeta. I també després van ampliar la llei per ordenar a la NASA que també catalogués com a mínim el 90% de tots els asteroides pròxims de més de 140 metres, que són aquests, els city killers, els destruïdors de ciutats. I a partir d'allà la NASA s'hi va posar molt en sèrio, l'Agència Espacial Europea també s'hi ha posat, avui tenim molts organismes, i perquè et facis una idea de la col·laboració internacional, el catàleg d'aquests objectes, dels NEOs, dels objectes que s'acosten a la Terra, en portem 37.600 quan he actualitzat per fer el guió d'aquest programa. D'aquests n'hi ha més d'uns 1.000 de més d'un quilòmetre de mida i 11.200 de més de 140 metres. Els altres són més petits. I et deia abans que cada mes en detectem és continu, amb el que portem d'any, més de 200 noves entrades en aquest catàleg internacional.
M'has dit que el que va acabar amb els dinosaures feia 10 quilòmetres,
sí,
no?
Sí, calculem entre 10 i 15, ara estem sobre els 10 quilòmetres. Això és, bueno, clar, això té els efectes que va tenir. 80% de les espècies vives del planeta escombrades.
Només van quedar els cocodrils.
I moltes altres espècies, i afortunadament les precursores nostres, les nostres espècies de mamífers petits, que eren petits de mida, i gràcies a aquell impacte som aquí. D'aquests NEO, que són els objectes que s'acosten a la Terra, n'hi ha una subfamília que anomenem PHO, que directament vol dir asteroides potencialment perillosos. Són els NEO que aquests sí s'acosten de tant en tant. I aquests són els que ens fan tenir l'atenció més centrada. En tenim uns 2.500 detectats fins al moment. Òbviament, aquesta classificació no vol dir que perquè siguis PHO hagis d'impactar segur. Probablement no ho faràs mai, però són aquests que dius, home, aquests cal utilitzar-los més perquè de tant en tant fan passades molt a propet per la Terra.
Joan Anton Català, moltes gràcies, molt interessant. En principi dormirem tranquils avui.
Absolutament, per aquesta raó sí, per altres no ho sé, per aquesta sí.
Una abraçada, moltes
gràcies.
Ara tornem.